crec que et conec, no veig a ningú.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giner. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. El quiosc, el tu, el PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? Si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 3 de febrer, m'agradaria començar el programa parlant del nou anunci que ha fet aquest matí el govern espanyol, la prohibició de l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys. Una mesura que ja han adoptat altres països, com Austràlia i França, i que el president Pedro Sánchez ha anunciat des de Dubai durant la seva intervenció al World Government Summit. A més de prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys, el paquet de mesures anunciat pel president Pedro Sánchez inclou considerar com a delicte la manipulació dels algoritmes i l'amplificació del contingut il·legal a les plataformes, així com responsabilitzar els directius de les xarxes socials de les infraccions que s'hi cometin i crear un sistema de rastreig i quantificació que permeti detectar els discursos d'odi i la polarització. Amb tot plegat, es pretén posar fre als abusos de les grans plataformes i garantir un entorn digital segur, democràtic i respectuós amb els drets fonamentals. Està previst que el paquet de mesures s'aprovi la setmana que ve al Consell de Ministres, però ara caldrà veure com es faran efectives aquestes noves mesures. Perquè és ben sabut de tots que enganyar les xarxes socials amb l'edat és ben senzill, almenys fins ara, i que si els joves de menys de 16 anys volen accedir a les xarxes, trobaran la manera de fer-ho. Perquè potser la prohibició no és la solució. Potser cal invertir en regular el contingut de les xarxes socials o crear-ne de noves que no estiguin subjectes als interessos d'una minoria polititzada. O potser segurament el que cal és educar digitalment els infants i joves i cultivar l'esperit crític perquè aprenguin a utilitzar les xarxes sense perill i puguin discernir entre els continguts apropiats i els continguts nocius. Restringir acostuma a generar que allò prohibit sigui encara més llaminer. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem entrant en matèria fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimarts parlarem d'enciams amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, del Temps de Terra, i després la doctora Luisa Macías, del Centre 4 Elements, ens parlarà de malalties intestinals al Parlem de Salut. Avui el toc musical el posaran els sons de taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local d'avui amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona, què tal?
Molt bé.
Enciams, eh? Així que parlareu d'enciams amb el Pere Pujoret.
Exacte, avui parlarem d'enciams.
Ja et pots dir, tots els enciams que hi ha, quin... No sé, sempre a l'hora d'anar a mercat, allò de triar enciams, si és el de fulla de roure, l'iceberg, el de no sé què, has de preguntar quin va millor.
Quin va millor? Suposo que deuen ser per diferents coses, no?
Sempre ho compliquen. Sempre ha de ser per diferents coses.
Clar, un deu anar bé per les amanides, l'altre deu anar bé per, no sé,
clar,
per una altra cosa.
Per això fan negoci.
Bueno, avui li pregunto a en Pere.
Em va dir l'altre dia que a l'hivern els enciams creixen menys, per això són més petits.
Ah, mira, veus, potser ens ho explicarà això, això no ho sabia, eh?
Perquè jo vaig a comprar, el dia que vaig a comprar mercat, el verdulero del mercat m'ho va dir, el senyor de la verdura.
Mira, deu ser el fred, que no els agrada.
Ah, exacte. A l'hivern les coses creixen menys, eh? Estan més apagades.
Va, som-hi. Què ens has portat avui?
Anem a les notícies. Doncs mira, avui obrirem informatiu amb l'Espai Jove Esbotzada, que obre un servei integral d'atenció LGTBIQ+, en col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. El servei serà el primer dilluns de cada mes, de 5 a 7 de la tarda, i vol ser un punt d'orientació i informació sobre la identitat de gènere i orientació sexual per a persones i entitats.
Molt bé, una bona notícia, no?, que s'obri aquest servei, perquè crec que l'Escala encara no el teníem a l'Alt Empordà, però l'Escala no.
Exacte, és un bon servei, és una bona opció, sobretot també atenció davant la LGTBI i possibles també agressions o temes que hi hagin, doncs molt important.
Doncs molt bé, celebrem aquesta iniciativa que ha tingut l'Esbotzada, suposo, en col·laboració amb l'àrea d'igualtat de l'Escala.
I el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que és bàsicament qui porta aquest servei a nivell de la comarca. Després d'una setmana sense servei, la sala de fitness de la piscina municipal ha reobert amb l'actualització completa de les màquines i el canvi de paviment, mentre que l'espai de cicle indoor ho farà previsiblement aquest divendres. L'actuació ha comptat amb un pressupost d'un 220.000 euros i ha derivat en un increment de nous usuaris, i actualment l'equipament ja ha superat la barrera dels 2.000 inscrits.
Carai, allò que un dia que vas fer tu els titulars també ens vas dir que estava en obres,
sí,
que ho tancàvem, avui ja ho tenim mig arreglat. Molt bé.
Tot plegat forma part d'allò que deien que de l'esport també se'n pot sortir. Mm-hmm. És el lema, això no sé si ho cantava l'Albert Pla o qui ho cantava, però de l'esport també se'n pot sortir. Va, l'Oficina de Turisme ha iniciat el curs Impulsem Negocis, Lideratge, Innovació i Experiència Client. Un curs que tindrà 3 sessions i està dirigit a empresaris escalencs que busquin generar noves eines per potenciar lideratge i crear experiències més... Això és molt gros, eh? Experiències de client més memorables i innovadores.
Corai, tu, aquí ja has d'anar una mica d'idea, no?
Aquí hi ha màrqueting.
Clar,
això està clar, eh?
Això no està fet per qualsevol.
No. És una iniciativa de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament que pretén crear sinergies entre negocis i dinamitzar l'economia del municipi.
Per tant, és un curs per empresaris que vulguin millorar en el seu sector, no?
Ah, més o menys. Exacte, és que vulguin millorar la seva empresa.
Perfecte, bueno, sempre està bé això de millorar.
Sí, 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 sempre està bé. Va, i anem als quioscos perquè ja hi ha el nou número de la revista L'Escalenc. El primer exemplar d'aquest any correspon a l'edició de gener i febrer, ja sabem que agrupen els dos mesos des de fa uns anys, i dedica la seva portada a un tema que mai s'ha parlat en l'existència humana, com és el pas del temps.
Carai, el pas del temps. Això del passat ens encanta, la història, el passat, com hem arribat fins aquí...
Això és molt filosòfic.
Sí.
Molts filòsofs han fet això, el pas del temps. Mira, les tradicionals seccions de la revista es combinen amb diferents articles, entrevistes i reportatges fotogràfics que fan referència al passat i al present de la vida escalenca.
Perfecte, per tant, potser trobarem històries de pescadors, d'aquella època...
De seccions habituals... escrits i articles de reflexió més profunda, és a dir, L'Escalenc.
L'Escalenc, doncs mira, ja el podeu anar a buscar als quioscos, aquest nou número que ha sortit.
Oh, i tant.
Què més?
I en esports, Josep Zaizun ha fitxat per la Unió Deportiva Ourense.
Carai.
De la segona federació. El jugador comunicava la baixa del Futbol Club L'Escala l'últim dia de mercat. El que ha estat màxim golejador del grup 5 de tercera federació abandona el nou Miramar, la categoria, i Catalunya per anar a terres gallegues.
Home, doncs se'ns en va una mica el millor jugador,
no?
Que teníem, no?
És com si el Barça se li marxés a la mitja mala,
Exacte, sí, sí, sí. Bueno, i ara que estàvem amb tantes derrotes i amb tant d'això, si se'ns en va l'únic que feia gols, què farem?
És horrible, ja et dic, és com si el Barça s'alinés al Lamine Yamal o a l'Mbappé no li pitessin penaltis.
Aquest
i no pogués
no
marcar gols. És el del Madrid. Doncs, val, aviam, bueno, que li vagi bé per Galícia, sobretot.
I tant, li desitgem molta sort des d'aquí, però el trobarem a faltar.
I que el recanvi també marqui els mateixos o més gols.
Clar, haurem de saber què és el recanvi.
Sí, és el recanvi.
No sé.
Això potser en propers capítols,
Això.
Anirem a l'Ivan. Ha fet un next coming aquí, com a les sèries. Pel que fa al temps, dia molt assolellat i clar. Avui la temperatura remuntarà, tindrem garbinet, sobretot. Demà seguirà la calma, però més núvols prims. Tornaran a venir un altre de cares a dijous, un altre front d'aquells que arriben per l'Atlàntic, ara que tenim l'autopista oberta.
O sigui, dijous pot ploure?
Un altre canvi, no molta pluja.
Vale.
No.
O sigui, ara tenim un parell de dies de treva. Avui
de pausa,
i demà,
pausa.
Que no plourà.
No, avui demà rentadores, sobretot.
Jo avui n'he posat dues, ja,
Molt bé. Jo la tinc pendent a migdia. Tant m'has avançat. Malament,
Sergi, moltes gràcies. Ens retrobem a la una, la Lali amb tota la informació i tu amb alguna notícia.
Exacte, el punt de la una amb la Lali Giné i després a dos quarts avui la plaça.
Exacte, tertúlia política.
Doncs apa, estarem atents.
Gràcies, Sergi.
A reveure.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I per continuar de dimarts hi posarem una mica de música amb els Sons de Taverna d'en Joan Brugués.
Sons de Taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
La Gloria Van Arsen i la Carmen Santoja es varen donar a conèixer de manera oficial amb el nom de Veinica Doble, el 1970, tot i que havien començat a cantar juntes el 1966, quan es van conèixer casualment a la Universitat Complutense de Madrid. El 1977 van incloure Habaneras del primer amor en un llarga durada Heliotropo, un tema a ritme 2x4 que ens parla de l'amor primerenc. Les escoltem.
Conocimos haciendo flanes de arena, bien pronto nos descubrimos, tú eras nene y yo era nena, y en el verano segundo, y en el escapamos de la yaya siguiendo una cucaracha y descubrimos que el mundo no era solo
nuestra casa y descubrimos que el mundo no era solo nuestra casa. Tiempo de sol, zapatitos de charol, tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul. Tiempo de sol, capotitas de almidón. Tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul. Y en una tarde de estío, al cabo de algunos años, descubrimos el suspiro con un sentimiento extraño. Piedras y árboles del río, piedras y árboles del río, todavía están grabados por nuestras manos de niños. Corazones dibujados con tu nombre y con el mío, dos corazones flechados del primer amor heridos. Tiempo de sol, zapatitos de charol. Tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul. Tiempo de sol, capotitas de almidón. Tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul. Y todo el tiempo su labor nunca dura cosa buena. Descubrimos de repente, con sentimiento y con pena, se deshizo nuestro amor como los planes de arena. Tiempo de sol, capotitas de almidón. Tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul. Tiempo de sol, zapatitos de charol. Tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I com cada dimarts, ara és moment de parlar del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, Pere, de què ens parlaràs avui?
Mira, d'una hortalitza que l'hivern, de fet, no ve tant de gust menjar, però ara, a la que comença a fer una mica de solet, s'allarguen els dies, doncs, i a més, aquesta hortalitza, que és l'enciam, creix molt més ràpid ara que ha plogut, que hi ha la terra ben amarada. Per tant, jo crec que podem començar a parlar d'enciams i de totes les avantatges que tenen per a la nostra salut.
Mm-hmm. Doncs això, parlem d'enciams. Enciams és una d'aquelles plantes que n'hi ha tot l'any o no?
Sí.
O sigui que té una mica de...
Sí, sí. Mm-hmm. Són varietats diferents. Hi ha l'enciam d'hivern, que majoritàriament és el llarg, i llavors també s'adapten molt bé a les fulles de roure, aquests que són vermells i verds. És a dir, tots aquests enciams, si la temperatura no és molt i molt extrema, doncs van perfecte amb aquest temps. És d'hivern i creixen molt bé. Vull dir, però hi ha una... hi ha varietats que són més d'estiu, com l'enciam meravella, que és un enciam que és com... és una espècie de... té la fulla una mica vermella i verda, és dur, és crocant, és a dir, a vegades agrada més a l'estiu. Hi ha un altre que és l'enciam iceberg, que és l'enciam que jo diria potser que s'ha introduït més fàcilment en els joves, perquè és un enciam que l'han introduït aquests restaurants de menjar ràpid, no? Tipo aquests que tothom coneixem, que n'hi ha unes quantes marques. Aquest enciam, per les avantatges que tenen per ells a l'hora de posar-ho en el pa, amb les hamburgueses i així, doncs l'iceberg és poder el que està més introduït amb els joves. A mi personalment no m'agrada, però també si el tinc que menjar i no tinc res més, també me'l menjo. Vull dir que n'hi ha moltes classes. També l'escarola. L'escarola és... aquesta veu sí que es menja bastant a l'hivern, perquè amb escarola pots fer, a part que és molt saludable també, pots fer plats una mica que lliguen amb l'hivern, com pots barrejar-hi salsa de romesco, i és un plat que ben amanit, l'escarola és fantàstica, i pots posar una mica de bacallà esqueixat, barrejat, i pots posar una mica de salmó, olives, i vaja, combina molt bé. Ara a l'hivern l'escarola, a l'estiu és més difícil de trobar. És tot aquest reguitzell, ja ho veus.
Déu-n'hi-do, sí,
però ara comença a estar de moda cada vegada més els enciams ja preparats per menjar. Cosa que si teniu tan sols 5 minuts no ho feu. Jo no vull dir que no ho hagi fet un dia que vaig de viatge, que viatjo amb la meva autocaravana i no tinc ganes de rentar un enciam que em durarà 4 o 5 dies, també tiro-te amb una bossa, no? Aquestes bosses que venen barrejats de tota mena d'enciams, alguns trossejats, però, esclar, la desavantatge és que perd molta qualitat. I aquestes bosses, perquè es conservi, porten conservant. Clar, si volem menjar natural, doncs fem-ho nosaltres, i a part, ens dura, és a dir, ens allarga molt més. Si vosaltres compreu un enciam llarg, per exemple, allà hi teniu com 4 bosses. Encara que us costi 2 euros, és a dir, 4 bosses, com a mínim, us costaran 5 o 6 euros. Per tant, imagina't, si fas números, surt això.
Perquè com l'hem de conservar, l'enciam? O sigui, si nosaltres comprem un enciam molt gros, clar, i som pocs a casa, ens durarà molts dies. Com l'hem de conservar?
Doncs mira, si tens espai i tens una galladeta o una... com una gibrelleta en què hi hagi, i que diguem, 2 o 3 dits d'aigua, el poses dret i talles una mica la part de l'arrel i el poses dret xupant l'aigua, i te viurà una setmana sense problema. No es deshidratarà. Si no tens això, doncs l'emboliques amb una mica de paper i el poses a la nevera. I el pots anar gastant, pots anar desfullant i ves traient a mesura que tu necessites l'enciam. Vull dir que allà, igual que un enciam iceberg li vas traient fulles, doncs aquest... jo dic, també ho podries embolicar en plàstic, però bé, és més saludable si tens paper, que sigui paper d'aquest absorbent de cuina, l'emboliques ben embolicat i te se conservarà. No el deixeu al costat d'una calefacció, al costat d'una estufa, perquè el que li agrada és que tingui frescor. I per tant, això es guarda bastant. Ara, de totes maneres, hi ha una nova tendència, sembla que val la pena que ho parlem, que són els talls petits d'enciam. És a dir, els enciams, si els deixem créixer, es fan una gran mata, però ara també està de moda tallar els enciams molt petits, és a dir, brotets d'enciam, i consumir-los tal qual. Per això, aquests brotets d'enciam són com un enciam que tu acabes de plantar, al cap d'una setmana d'haver plantat ja li talles les fulles, i aquestes fulles es renten i llavors es consumeixen. Això amb hostaleria està bastant de moda. I, finalment, n'hi ha uns que encara són més petits, que són el microbrots d'enciam. És a dir, l'enciam acabat de germinar treu les primeres fulles i aquelles primeres fulles els tallen i els guarden amb una capseta i això llavors es posa per decorar plats, per sobre les carns, per sobre el peix. Vull dir, és una cosa una mica cara, eh? Però no deixa de tenir molta vitamina, perquè el germinat, quan un enciam germina, ja té totes les propietats d'un enciam adult. Per tant, tu menges en petites proporcions, però menges totes les vitamines, tots els minerals, vull dir, és com si mengessis un germinat.
Mm-hmm. Per tant, és com si mengessis l'enciam també, no? Entenc, aquests
brots. Sí, com si mengessis l'enciam, només que és més bonic, perquè és tan petitó, però clar, també és més car. Tot això encareix una mica, per tant, no puc aconsellar, oi, te mengeu de tot una safata de microenciams, perquè, bueno, els costarà 10 euros i menjareu el mateix que si mengéssiu enciams tendres, no? Per tant, és molt més car. Ara, també hi ha enciams, que la gent que li agradi l'enciam molt suau, aquí a l'escala que tenim tants de francesos que venen a passar l'estiu i inclús el cap de setmana, l'enciam francès, que en diguem, que és el trocadero, és aquell enciam que fa també sa pinya pel mig i les fulles són molt suaus, molt tubetes. Aquest, hi ha gent que els agrada aquest. No els agrada l'enciam dur, aquest cruixent, i llavors tenen l'altra opció, és a dir, que d'opcions d'enciams en tenim per tothom i per tots els gustos.
Uh-huh. I amb tantes opcions, abans teníem aquí en directe en Sergi Corral i m'ha demanat que et preguntés, per tu, Pere, quin és el millor enciam?
Bueno, per mi, per cada temps en tinc un. Uh-huh. Però jo, si fos ara a l'hivern, n'hi ha dos. El llarg romà, que és un llarg que no es veu tant ara, però que abans n'hi havia més, perquè ha anat, ja et dic, perdent pistonada del gust de la gent, l'enciam llarg de tota la vida. I llavors a mi m'agrada aquest rodonet, tubet, el trocadero. Però esclar, això és el que m'agrada a mi, eh? Uh-huh. Però jo puc dir quin és el millor. No, tots són molt semblants, cadascú ha de el seu. Això és com les persones. Jo diria, totes les persones troben finalment la seva parella, alguns no, perquè potser no tenen sort o no l'han buscada prou bé, però si tu busques, trobaràs un enciam adequat. I també és molt bo barrejar enciams. Uh-huh. És a dir, que tu compres dos i els conserves de la manera que us he dit i els pots anar barrejant els dos, no? Perquè llavors amanit, aquí els enciams, aquí a l'escala que tenim aquestes anxoves tan fantàstiques i olives bones també podeu posar-hi, i llavors a l'hivern tomates no són tan bones com a l'estiu. Hi ha la rap, que aquesta sí que és molt bona, però també és molt cara, però un bon enciam el pots combinar amb molta cosa. I és un primer plat lleuger, que llavors ho pots acompanyar amb un guisat, amb un guisat de peix o un guisat de carn, que són tan bons a l'hivern, ben calentons. Però un enciam de primer plat, jo crec que és molt i molt agradable de tenir-lo. Jo crec que és una... hauria de ser recomanable 100%. Recomanable.
Home, sempre va bé, no?, si l'acompanyem de menjars molt calòrics o així, perquè ens ajuda a fer-lo baixar.
Sempre, sempre. Jo crec que l'enciam és una de les coses que hauria d'estar amb un primer plat a tots els restaurants. allò com un aperitiu que te'l donguessin per endavant, que ara està tan de moda, mentre esperes els plats, agafar un aperitiu, doncs allò, un platet d'enciam, la gent s'hi acostumaria i és fantàstic.
Doncs mira, Pere, ho proposarem, que facin, ara que fan les tapes del dijous, que facin una tapa d'enciam.
Doncs no estaria malament, perquè no cal posar molta quantitat, però una bona combinació ben decorada d'enciams de dos o tres colors, ja ho veuries que la gent s'ho menjaria ben amanit amb oli, que la gent s'ho menjaria perfecte.
Doncs Pere, moltes gràcies per descobrir-nos tot això dels enciams. Jo no sabia que hi havia tantes classes d'enciams i sobretot aquest consell que ens has donat per conservar-lo, que jo crec que ens anirà molt bé.
Sí, sí, és molt senzill, proveu i veuràs que es conserven fantàstics.
Doncs Pere, moltes gràcies i ens retrobem dimarts que ve parlant de més fruites i verdures.
Doncs fins la setmana que ve, una abraçada.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I ara és moment de fer el vermut amb en Paco Torres i avui també l'Orquestra Plateria.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui en el vermut musical d'Orquestra Plateria. El grup neix quasi per atzar la nit de Cap d'Any de 1974 a l'antiga Sala Celeste del carrer de l'Argenteria de Barcelona, carrer que en castellà de l'època es deia encara Calle Plateria, que així va donar el nom de l'orquestra. Entre 1975 i 1977 va participar en el Festival de Canet Rock. Els gèneres són dansa, bolero, mambo, cha-cha-cha. Amb el temps, l'orquestra es professionalitza i és considerada al voltant del vocalista Manel Josep com una orquestra catalana de ball que esdevindrà les més sol·licitades. Tot i que el seu repertori és bàsicament en castellà, el seu gran èxit i disc d'or va ser la versió de la cançó de Rubén Blades, Pedro Navaja. En la discografia han gravat 12 discs des de 1978 fins al 2011, així com adaptació de temes de Rolling Stone, Gilbert O'Sullivan, Corey Klein, Stevie Wonder i altres figures internacionals. El setembre del 2014 va anunciar que dirien adeu als escenaris després de 40 anys en escena, amb una gira de comiat. Escoltarem per l'Orquestra Plateria Estremécete.
estás acercándome. No puedo sostenerme por mi propio pie. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor. ¿Qué voy a hacer? Chiquilla, yo la quiero de verdad. Cuando tomo su mano me estremezco así y siento que sus besos no podrían resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor. ¿Qué voy a hacer?
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Parlem de salut.
I un dimarts més obrim el Parlem de Salut i avui ho fem amb la doctora Luisa Macías del Centre Mèdic 4 Elements, que avui ens ve a parlar de malalties intestinals i intoleràncies. Bon dia, Luisa.
Hola, bon dia.
Comencem una mica pel principi, Luisa. Què hi tenim als intestins?
Mira, en principio abordaré un poco con lo más importante, que es la microbiota. ¿La microbiota qué es?
Ahora le llaman un nuevo órgano, pero en realidad no es nuevo, siempre lo hemos tenido, pero era un poco desconocido por nosotros.
Uh-huh.
¿Y qué es? Es un ecosistema de billones de microorganismos, no solo bacterias, sino virus, hongos, que tenemos habitualmente, no es que crezcan desmesuradamente. Sí que es verdad que cuando hay una disbiosis, una alteración de este ecosistema, pues hay un cambio, ¿no?, de bacterias o virus malos o buenos, dependiendo de lo que estemos sufriendo. Entonces, esto es importantísimo porque el número de genes también influye en uh-huh. este ecosistema, sobre todo de cara a las patologías que vayamos a desarrollar en un futuro o bien cuántos años vayamos a vivir, uh-huh. y está demostrado que las personas más longevas, que viven más años, 100 y pico años, pues esta microbiota la tienen de una persona de 20 años, con lo cual esto también es un poco nuestra labor, de cuidar estos bichitos uh-huh. que nos ayudan a mantener pues sano nuestro cuerpo y, por otro lado, a defendernos, porque también hacen una labor de inmunidad, uh-huh. ¿vale? Pero no solo inmunidad, que es una de las funciones vitales de estos bichitos, sino también del metabolismo, ¿vale? Está también muy relacionado con la obesidad, ¿vale? Uh-huh. Ahora que está tan de moda nuevos tratamientos, sobre todo para la obesidad, los que están de moda ahora mucho, los GLP-1s, es una herramienta, ¿vale?
Uh-huh.
Yo no estoy ni a favor ni en contra, depende. Esto hay que individualizar, ¿vale? Hay que valorar riesgo-beneficio de cada tratamiento y por otro lado, si el metabolismo me lo permite, pues puedo poner un tratamiento de estos, depende, ¿vale?
Uh-huh.
Pero estos bichitos, cambiando de tema, nos ayudan también a desarrollar un metabolismo más afín o más menos inflamatorio en todo caso, mejor dicho, menos inflamatorio que, por ejemplo, en una persona que tiene fibromialgia, que tiene fatiga crónica, que tiene dolores desmesurados, tiene aparte artrosis. Todo esto es oxidación, realmente.
Uh-huh.
Y si tú tienes una microbiota buena, esto te ayuda a defender de pues esta inflamación aumente mucho más. Entonces, y también en otra cosa, en la salud cardiovascular. La salud cardiovascular quiere decir la regulación de los lípidos, o sea, de lo que es la grasa. Todos necesitamos grasa, realmente es básica, ¿vale? Eso de no comer grasa tampoco es bueno, ¿vale? Uh-huh. Porque la necesitamos para el desayuno de hormonas. Por eso muchas chicas que dejan de comer se quedan sin la regla, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tienen esa chicha que necesitamos para el desarrollo de hormonas. Por eso es importante comer variado, ¿vale? No ser radicales en el sentido de yo no como esto porque me hace mal. No, hay que comer variado, pero equilibrado, ¿vale? Uh-huh. Sí que es verdad que si estamos haciendo un plan nutricional o una dieta restrictiva de alguna cosa para perder peso, pues evidentemente vamos a dejar de comer alimentos que nos inflamen, pero necesitamos el equilibrio, porque la grasa también nos sirve para producir hormonas, para producir estrógenos, o sea, es básica, ¿vale? Uh-huh. Luego, por otro lado, ahí es cuando se ve afectada esta barrera intestinal, pues es cuando desarrollamos estas enfermedades. ¿Cuáles uh-huh. son? ¿Cuáles? Pues las más comunes y más frecuentes, la primera de todas, es el síndrome de intestino irritable, que es la famosa colitis. Uh-huh. Colitis nerviosa, otro mundo le llama diferente, o sea, pero colitis, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se desarrolla esta colitis? ¿Vale? Por una disbiosis, un desequilibrio entre los bichitos buenos y los bichitos malos. ¿Qué pasa? En el intestino tenemos una barrera que nos protege, uh-huh. que son unas vellosidades que están ahí intactas para que no pasen los bichitos malos. Cuando hay una disbiosis, una alteración de esta barrera, es como si estuviera rota, ¿vale? Y pasa lo malo y lo bueno, todo pasa. Uh-huh. Es como una coladera.
No ya filtra ya.
No. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues se inflama. Se inflama, empiezas a tener periodos de estreñimiento, periodos de diarrea, mucha hinchazón, gases, dispepsia, alteraciones en tu metabolismo. Realmente afecta y es algo que el pez que se muerde la cola, porque tú dejas de comer tal cosa, se hincha más, tienes estreñimiento, se hincha más. Y llega un momento que no sabemos cómo parar este bucle. Entonces ahí es cuando ahora está muy de moda que la gente se haga el test del SIBO, ¿vale? Que está muy de moda también por redes y por todo. Y no cal.
¿Qué es eso del test del SIBO?
El SIBO es una patología que siempre ha existido, no es que sea nueva. Lo que ahora se ha puesto muy de moda porque hay test genéticos y test de microbiota y test que no lo dicen, pero realmente aquí lo que manda es la clínica. La clínica significa los síntomas que el paciente te dice, ¿no? Más que la prueba en sí. Uh-huh. Sí que es verdad que a veces necesitamos una prueba para corroborar o para diagnosticar, pero la mayoría de veces no cal. Entonces, el SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que hay muchas bacterias malas. Hay un desequilibrio. Uh-huh. O sea, en realidad vendría a ser lo mismo de una disbiosis, pero afectando el desarrollo de bacterias malas. Entonces ahí ya es cuando el tratamiento difiere un poco, no nada más uh-huh. dar probióticos o dar flora buena o cambiar el estilo de alimentación, sino también el tema de dar antibióticos, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque si hay un sobrecrecimiento bacteriano, pues ahí es cuando tú tienes que matar esos bichos que están desmesuradamente allí haciendo de las suyas, entonces es cuando se da antibiótico. Sí que es verdad que casi siempre que tratamos un SIBO, la mayoría de veces se hace una prueba, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, lo que decía, que cuando hay una disbiosis, pues hay una permeabilidad intestinal. Esto ya la palabra lo dice, que el intestino está permeable, con lo cual, pues la inmunidad está floja, está flucheta, no funciona. Y bueno, de ahí se derivan pues muchas enfermedades. Por eso cuando estamos mal de la pancha, pues nos afecta todo, incluso en el ánimo. No sé si lo sabías.
Uh-huh. No sabía eso.
Uh-huh. En el ánimo es, ahora sí, a ver, siempre ha sucedido, pero ahora con tanto estrés, tanta Bueno, que vivimos en un mundo que no para.
Exacte, sí, que anem sempre com a, uh-huh. a toc de pinyó.
Uh-huh. Sí, está demostrado que nuestros neurotransmisores, que son la serotonina, la dopamina, todas las inas que siempre digo, que son las que nos hacen sentir tranquilidad, felicidad, uh-huh. plenitud, ¿vale? Que estas, ¿cómo se desarrollan? Pues con un bienestar, ¿no? Físico uh-huh. y psicológico. O sea, tiene que haber las dos, no nada más el psicológico. Si tú físicamente no realizas deporte, no estás activa, pues esto también se deteriora, ¿vale? Entonces, esos bichitos y esa microbiota nos ayuda a desarrollar la serotonina a nivel uh-huh. intestinal. Por eso la llamada, que ahora también está muy de moda por gente que, bueno, que son terapeutas, del eje intestino-cerebro. Y es verdad, uh-huh. realmente.
Porque están conectados.
Claro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque somos un eje entero, no nada más es un cacho de carne por un lado y otro de otro, sino que simplemente estos bichitos nos ayudan a, y son los responsables de producir la hormona del bienestar, que es la serotonina, uh-huh. y el GABA. Entonces, cuando tú hay una disbiosis, cuando hay una alteración en este metabolismo a nivel intestinal que se desarrolla ahí, hay un desequilibrio, con lo cual tú no produces esta hormona. Con lo cual te deprimes. Y tú dices, ¿pero por qué? No entendemos, ¿vale? ¿Por qué antes estabas bien y ahora no? Y se te va juntando una cosa y otra. Y luego ya no nada más es el sentimiento de culpa, también es el sentimiento de que has subido de peso, también es el sentimiento de que estás hinchada, que no puedes ir bien al baño. Bueno, son muchas cosas. Pero al final todo se resume en lo mismo. Cuando podemos hacer un equilibrio total, a nivell intestinal, esto cambia, realmente.
Mm-hmm. Perquè ens ajuda això, no?, a generar aquesta serotonina que ens fa sentir millor.
Clar. Mm-hmm. Mm-hmm. Que ahí es cuando, depende del paciente, evidentemente, esto hay que individualizar, hay personas que si hay un desequilibrio importante, hay que ir poco a poco. Mm-hmm. Y ahí es cuando el médico intervenimos en cierta forma en equilibrar este sistema poco a poco con medicamentos. ¿Sabes? Uh-huh. Si que dar algún antidepresivo, tenemos que dar algún, bueno, sobre todo para desinflamar, uh-huh. regular un poquito ese metabolismo hasta que ya poco a poco, con el cambio de alimentación, con el cambio de estilo de vida y los hábitos, que esto es principal, da igual cualquier tratamiento que hagas, si no cambiamos el estilo de vida, volveremos atrás.
Uh-huh. Porque podem recaure, ¿no?
Clar. Entonces,
hem de fer un canvi de mentalitat, no?, també.
Sí, sí. Y bueno, lo que comentaba antes del secreto de la eterna juventud, ¿vale? Y está demostrado. Bueno, una señora aquí, no sé si lo vistes, una señora que comentaba que aquí en La Falleda, que ella tenía una microbiota y ella donó parte de sus genes para estudio y realmente se constató que su microbioma era de una persona no de su edad, de uh-huh. ciento y pico años.
Molt més jove.
Claro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sus genes la defendían de todo y estaba perfecta y no estaba oxidada. Entonces esto no es por edad, esto uh-huh. es por lo que tú comes. Y ahora, por desgracia, pues ¿qué hacemos? Vamos al súper, compramos lo que hay, porque es lo que hay, y ¿qué ves? Pues alimentos ultraprocesados, la mayoría. Entonces esto pues es un potencial letal para inflamación. Da igual que digas, bueno, es que yo me cuido, yo no como mal. Ya, pero ¿de dónde viene esa comida? ¿Sabes? Uh-huh. Hay que mirar un poquito más con detalle.
També els aliments i la, o sigui, la dieta que portem, no? O sigui, uh-huh. que sigui una dieta variada, equilibrada, uh-huh. exacte, o sigui.
Sí, sí, y no irse solo por lo que las masas te dicen, ¿no? Porque es que está muy, bueno, siempre ha ocurrido y es la mayoría por tema económico, ¿no? De que dicen que los cereales es lo mejor y los cereales es lo que tienes que tener como la pirámide básica y eso no es así, no es así. Los cereales son proinflamatorios, la mayoría te inflaman. No digo que no sean necesarios, los necesitamos carbohidratos, pero lo principal, cuando éramos en la prehistoria, ¿qué comían nuestros antepasados? Iban a cazar uh-huh. y que comían carne.
Exacte, carn i fruites o verdures que recollien, no?
I ja està. Los cereales sí que los necesitamos para acompañar, para hacer un poco de... Bueno, pero realmente es que nuestra dieta, sobre todo en nuestro medio, se basa en carbohidratos.
Y no habría de ser así, ¿no?
No, no, no. Al contrario, debemos de menjar más proteína, que nos hace falta. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo funciona así. Que sí, que es mala, que la carne te da cáncer y bla, bla, bla. A ver, si la procesas. Si tú te la pasas comiendo embutidos o ahumados que están muy procesados, el ahumado está demostrado, evidentemente, que hay más riesgo de cáncer. Riesgo, más no quiere decir que vayas a ser un cáncer, ¿vale? Eso también influye mucho la genética. Pero necesitamos proteína. Llámale pescado, pollo, conejo, lo que tú quieras.
O... L'important és menjar-lo el més natural possible,
clar,
no? A la planxa o alguna cosa així que no estigui tan processada com un embotit.
Clar, mejor. A ver, de vez en cuando un jamoncito apetece. Pero bueno, a cuidarse en cierta forma. ¿Por qué? Porque todo lo... Los procesos que realizan para hacer estos embutidos, pues realmente pues te oxidan, ¿no? Entonces eso es lo que afecta al final. Pero si lo haces de vez en cuando no pasa res. El problema es cuando lo hacemos cada día.
I hem parlat d'aquesta colitis, d'aquest inflament, però o sigui, la nostra microbiota també pot generar intoleràncies, no?
Clar. Sí, esto es súper importante y así desarrollamos lo de las intolerancias, es verdad que me lo salté. ¿Por qué? Porque hay una alteración de la barrera intestinal. Entonces, al haber esa alteración, estos bichitos que desarrollan esas enzimas para procesar ese, por ejemplo, ese arroz o ese gluten, ¿vale? No existe, no lo desarrollas, con lo cual... aparece una intolerancia. Pero en realidad, más que intolerancia, es que no tenemos esa enzima, ¿vale? Que nos ayuda a desdoblar y a metabolizar eso. A nivel guía sí que es verdad que, bueno, hay un gen. Es genéticamente predispuesto. Hay gente que la desarrolla, hay gente que no. La puedes tener ahí guardadita, acantonada y no pasaré. Pero a veces, pues la desarrollas ya de mayor.
Clar, exacte. La celiaquia és una malaltia que ha de venir ja des de naixement o es pot desenvolupar al llarg del temps?
Lo más frecuente es que sea en niños, que por lo general pues empiezan a perder mucho peso, con problemas intestinales, diarrea o estreñimiento. Entonces ahí es cuando ya los padres pues se preocupan y empiezan a estudiar por qué le pasa esto al niño. Y es cuando detectan la mayoría de veces en la niñez, más o menos, no de nacimiento. Por lo general no es del nacimiento. A diferencia de, por ejemplo, una intolerancia a la lactosa. Esto sí es del nacimiento porque directamente la leche pues ya no la toleran. Pero en el caso de la celiaquía sí que es verdad que suele ser a la niñez. Pero también hay intolerancias que se desarrollan ya de mayores. Ya personas que toda su vida han comido gluten y que de buenas a primeras pues hacen esta intolerancia o alergia, llámalo como quieras, pero realmente es por eso, porque genéticamente hay una predisposición, pero por otro lado hay esta alteración metabólica que no nos ayuda a metabolizar el gluten, con lo cual pues hay efectos secundarios, hinchazón, edema, dolor, pérdida de peso o al revés, depende.
¿Y quiénes son las intolerancias más comunes?
Pues sobre todo pues al trigo, al trigo, a los cereales en general, a los frutos secos, depende, ¿vale? Porque ya hay gente que es intolerante a la lechuga, por ejemplo, me he encontrado con gente que es que no puede comer o alimentos que estén sin cocinar, en el momento que estén cocinados... O sea, me refiero crudos. En el momento que se cocinan, los pueden ingerir y no les pasa re. El problema es cuando están sin cocinar. Entonces, depende de la... Pero eso ya lo vas viendo en función de... Bueno, es probar, ¿no? Porque a veces por muchas pruebas que hagas y encima son caras, hay algunas veces que por más que hagas, no encuentras exactamente a qué eres alérgico. Tú sabes que a veces uh-huh. esto te sienta mal, pues ¿qué haces? Evitas comerlo. Pero ya cuando es un problema ya más grave de alergia, que ya influye en tu vida, ¿no? Uh-huh. Ahí sí que hay que tener un poquito más cuidado. Pero por lo general las intolerancias, pues nada, es simplemente pues malestar, ¿no? Uh-huh. En el abdomen y gases y tal. Con lo cual, pues ¿qué haces? Evitar comer ese alimento. Pero, por ejemplo, ahora abordando el tema de tratamiento, nosotros, por ejemplo, en la clínica estamos realizando test genéticos de microbiota. Uh-huh. Ya te digo, son caros, pero son bastante buenos en el sentido que me dicen exactamente qué tienes en el intestino, qué hay y de qué puede desarrollar y qué puede no. Y de ahí partimos con el hecho de que, pues mira, contigo podemos hacer este plan de alimentación. Tú no vas a metabolizar tal alimento, con lo cual ni lo comas.
Uh-huh. Ya no calcuprobis, ¿no?
No. Uh-huh. O, por ejemplo, hay también, depende de qué determinados fármacos que tú no los vas a aceptar por tu genética. Entonces, esos medicamentos, esos alimentos, es que ni cal que te los tomes, porque uh-huh. no los vas a digerir, encima te van a hacer mal y encima vas a gastar. ¿Sabes? ¿Para qué? A ti no te sirven. Entonces, nos ayudan a cuando hay un problema ya más grave en el sentido de la microbiota, pues para diferenciar qué bacterias tienes, de ahí partir y hacer un plan de actuación para mejorar. Y van muy bien y se hacen en las heces, en las caquitas.
Doncs, Luisa, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a parlar-nos de totes aquestes malalties intestinals, intoleràncies i de donar-nos també aquests consells, no? De nutrició, que a vegades ens pensem, això que deies, no? Que els cereals són tan bons, a mi m'ha sorprès de que els cereals pues, no n'hem d'abusar tant com ens havien fet creure.
Sí, 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 esto es una mercadotecnia que te venden las Nestlés y esto.
Doncs Luisa, moltes gràcies, ens retrobem un altre dia.
Molt bé, moltes gràcies.
No coneixes el Centre Mèdic Integral 4 Elements?
4 Elements és salut i benestar. Som especialistes en medicina familiar, estètica, capilar i tot allò que afecta la teva salut, bellesa i benestar.
4 Elements. Ens trobaràs a l'Avinguda Ave Maria 29 de l'Escala.
Més info a www.4elementsmed.com o al 674-201-432.
4 Elements. Viure bé. Sentir-se millor.
I amb el Parlem de Salut posem el punt i final al programa d'avui. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dia.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a L'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de L'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,5 euros. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. Me'n llaparàs els dits.